Connectats amb Carme Reverte.
Les associacions federades de famílies d'alumnes denuncien l'incompliment del decret d'educació inclusiva aprovat fa 5 anys i que ara, en fa un, hauria d'haver acabat el seu desplegament. Per això han iniciat una campanya conjunta. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en volem parlar amb la directora de la FAC, no és altra que la Lidón Gasull. Gràcies per atendre la nostra trucada, Lidón.
Gràcies a vosaltres.
La campanya s'anomena Jo també hi vull anar. Què hi ha aquí darrere?
Bé, aquí al darrere hi ha un treball des de fa molt temps, molts mesos, que estem treballant amb les famílies d'arreu del territori arran d'una angoixa generalitzada que tenen les famílies amb necessitats específiques de suport educatiu que van contactar amb la FAC per passar a l'acció, no? Ja estaven molt cansades de batallar amb l'administració educativa i necessitaven donar un pas. Van contactar amb la FAC, a partir d'aquí vam començar a treballar amb les famílies a diferents punts del territori una mica per detectar quines eren les problemàtiques en els diferents àmbits que afecten a l'educació, com estan la detecció i el reconeixement de les necessitats específiques, el treball que es fa amb aquests nens i nenes a l'aula ordinària, els CIEIs, que són els suports intensius a l'escolarització inclusiva, el menjador escolar, les activitats extraescolars o les sortides i colònies, que sovint aquests nens i nenes amb aquestes necessitats són exclosos o tenen moltíssimes dificultats les famílies per intentar que els seus fills i filles puguin gaudir de l'educació en les mateixes condicions que la resta. A partir d'aquí vam començar a articular aquesta campanya que vam presentar ahir en motiu de que fa un any que s'hagués hagut d'acabar de desplegar i d'aplicar el decret d'inclusiva que fa 5 anys que es va aprovar.
Quan dius que en aquestes àrees que ens has enumerat ara els infants veuen vulnerats els drets, quins casos individuals ens podem imaginar? Els equips docents, què els diuen als pares? No podeu venir o millor que no podrem estar pel nano? Com és aquesta situació?
Bé, les problemàtiques són moltes i una de les coses que coincideixen en les famílies no és en culpar el professorat. El professorat fa el que pot amb els mitjans que té. El problema és que quan un nen o una nena amb necessitats específiques de suport educatiu se li reconeix el dret a estar a l'aula ordinària, el que se li està reconeixent no és el fet d'estar allà, sinó d'estar inclòs en el grup i extreure'n aprenentatges tant com pugui, no? Llavors el que sí que ens trobem moltes vegades és que falten els recursos necessaris i adequats, no? Normalment es dota sempre de vetlladors, la figura del vetllador és una figura necessària, però és una figura de contenció, no és una figura que ajuda al progrés de l'aprenentatge, no? També és un tema de com s'organitzen els recursos. Fa 5 anys, no?, que s'haguessin hagut de començar a traspassar els recursos humans i materials de les escoles d'educació especial cap als centres ordinaris, per tal que aquests nens poguessin tenir l'atenció especialitzada necessària en els centres ordinaris, no? En els menjadors escolars ens trobem que en els menjadors escolars no tenim el personal de suport necessari perquè puguin aquests nens quedar-se en condicions d'igualtat i moltes vegades el centre es veu obligat a convidar a la família a que s'endugui el nen o la nena a dinar a casa perquè no li pot garantir els suports que són necessaris. I el mateix passa a l'aula. A l'aula el que acaba passant moltes vegades que o bé no se l'inclou en el grup per falta dels recursos adequats o bé se'ls acaba traient de l'aula, no?, i se'ls posa a les aules que ara s'anomenen CIEI, que el CIEI ja haurien de ser suports, no hauria de ser una aula a part, no?, i per tant se'ls segrega del grup. Això té moltes conseqüències, no només per l'aprenentatge d'aquests nens i nenes, sinó també per l'aprenentatge de la resta del grup classe.
Clar, de normalitzar que tenim aquest company entre nosaltres i que té això de particular, però que pot participar del grup també.
Exactament, no? I moltes vegades les metodologies que estan adaptades per als nens i nenes amb necessitats específiques de suport educatiu també serveixen per als nens que no tenen aquesta etiqueta, no?, que els hi posem, perquè al final l'educació inclusiva s'hauria de basar en poder-nos adaptar a cadascun dels nens i nenes, no? És com a partir de l'aprenentatge col·lectiu podem individualitzar aquesta educació. Al final tots els nens i nenes tenen les seves particularitats, no?, i per tant el que no podem és pensar en una educació estàndard, no?, que només uns quants siguin capaços de seguir. Per tant, hem d'ampliar la mirada ja no només per aquests nens i nenes, no?, que tenen aquestes necessitats, sinó també perquè si ampliem la mirada, si canviem la forma en la que estem garantint aquest dret a l'educació, el conjunt de l'alumnat se'n beneficiarà. Està comprovat, hi ha llocs, per exemple, a Canadà, a diversos estats, l'educació és inclusiva, no es separen uns nens dels altres i els seus resultats, el seu rendiment acadèmic és un dels més alts en tots els rànquings internacionals, no? El mateix passa en altres països de la Unió Europea. Per tant, sabem que és possible, simplement hem de veure com ho hem de fer. I ara mateix tenim una norma que ens obliga a que l'educació sigui inclusiva, que ens obliga a posar els recursos adequats per que es pugui donar aquesta educació inclusiva i, per tant, ara toca complir amb el que estableix la norma, no?, com a mínim.
Una norma que, ho dic bé, fa 5 anys que està aprovat aquest decret d'educació inclusiva?
Sí, aquest decret es va aprovar fa 5 anys, en el 2017, i tenia 4 anys per anar-se aplicant de forma progressiva, evidentment, no? Si per poder complir en aquest decret tu necessites, no?, recursos materials, recursos humans, necessites també diners, no ho pots garantir des del primer dia que s'aprova, no? Però sí que pots anar progressivament aplicant-ho. Fa un any es va acabar el termini perquè es desplegués tot el decret, és a dir, que el decret, que les mesures que es contemplen en el decret fossin unes mesures que s'apliquessin directament en els centres educatius. Doncs fa un any que això ja s'hagués hagut de fer i tenim gran part d'aquest decret, sobretot el que fa referència als suports, que són els recursos que necessitem per donar-li resposta a aquesta educació inclusiva, no s'han desplegat, no? I aquesta és la principal reivindicació que tenen les famílies.
I s'us ha explicat què s'ha fet durant aquest temps?
Bé, també una de les coses que hem estat observant és que s'han fet alguns desplegaments, no, de la part dels suports, no de la part del moll de l'os del decret, però s'han fet alguns desplegaments i el Departament d'Educació doncs diu que ha ampliat la partida de vetlladors i vetlladores, que ha incorporat la figura del vetllador o vetlladora sanitària, però tornem a recordar que és que l'educació inclusiva no necessita de professionals que no siguin especialitzats, és a dir, l'educació inclusiva no satisfà en vetlladors. Els vetlladors són necessaris per a la contenció, són necessaris per al suport, però no són els que fan que l'educació realment sigui inclusiva. És un suport més, però no ho és tot, no? I per tant, el que diu el Departament d'Educació és que ha invertit 500 milions d'euros, a part de que no podem saber, perquè no hi ha cap partida en el pressupost, no?, que vagi destinada a educació inclusiva, no? I per tant ens hem de creure que el Departament d'Educació diu que està invertint 500 milions d'euros. El problema està en que si realment els està invertint molt malament, perquè no els està invertint amb els recursos que són necessaris. I hi ha una part que és molt important d'aquest decret, que era el que feia canviar aquesta escolarització i a passar realment a ser una escolarització inclusiva als centres ordinaris, i era que s'havien d'anar traspassant progressivament durant aquests 4 anys, s'havien d'anar passant els recursos materials i humans que tenim als centres d'educació especial, s'havien d'anar traspassant en els centres ordinaris, de manera que tots aquests nens i nenes poguessin estar en els centres ordinaris en condicions, no només en condicions dignes, sinó també garantir-los aquests aprenentatges. Això és el que no s'ha fet. Això no s'ha fet. A dia d'avui seguim funcionant amb centres d'educació especial i, per tant, moltes famílies acaben apostant per aquests centres perquè en els centres ordinaris no tenen aquests recursos. I això, disculpa, ja sé que vaig molt ràpid, però això es veu més, s'evidencia més a l'educació secundària. A l'educació secundària tenim un problema d'acceptació amb els nens amb necessitats educatives de suport. Per què? Perquè en els centres de secundària no estan preparats per acollir aquest alumnat i, per tant, aquí sí que veiem com hi ha molts nens que queden expulsats del sistema educatiu.
No estan preparats, vols dir, encara menys, diguéssim.
Exactament, encara menys, perquè és veritat que a l'educació infantil i primària s'està fent un esforç per part del professorat, no?, per intentar escolaritzar tots els nens i nenes en les millors condicions possibles, tot i les mancances que hi ha. Però en els centres de secundària aquí ja tenim un problema, perquè molts nens, quan acaben sisè de primària, acaben escolaritzats en un centre d'educació especial. I aquí sigui que tenim també un problema, ja no és un problema dels recursos que ens fa falta, que inclús quan les famílies volen que els seus fills i filles vagin en un centre ordinari, tal i com marca el decret d'inclusiva, molts cops no només són convidades, sinó pressionades a escolaritzar els seus fills en centres d'educació especial.
Són 200.000 infants, segons les dades del síndic de Greuges de Catalunya, els que tenen necessitats específiques de suport educatiu, aquest acrònim que diu NESE. Estem parlant d'un volum que és la ciutat de Sabadell.
Sí, hem de també tenir en compte que quan el decret d'inclusiva parla de necessitats específiques de suport educatiu, està parlant de necessitats de tipus A i necessitats de tipus B. Les necessitats de tipus A serien les necessitats especials, no? Quan tenim un nen o una nena amb una discapacitat, ja sigui física o intel·lectual, no? Quan tenim trastorns de conducta, etc. I els tipus B són aquells nens i nenes que el que tenen són necessitats de tipus socioeconòmic, no? Per tant, aquests més de 200.000 infants, aquí estem englobant tant l'alumnat tipus A com el tipus B.
Tinc la sensació que, tot i que és el que havia de solucionar aquest decret d'educació inclusiva, no ha tret la llosa aquesta de que al final això no deixa de ser una lluita individual constant de cada família afectada.
Sí, justament. Per això que aquesta campanya que hem llançat, el que busca són dos objectius. Per una part, denunciar els incompliments, no?, en la garantia del dret a l'educació inclusiva de tots els nens i nenes, evidentment per part del Departament d'Educació, però per l'altra el que busca és també sensibilitzar la ciutadania perquè entengui que l'educació inclusiva és una cosa de tots i totes, no és una cosa només d'aquelles famílies que tenen una problemàtica i, per tant, ens interpel·la a tots. I l'educació ha de ser inclusiva o no és educació, no? I, per tant, també falta fer aquesta feina de sensibilització i, per tant, aquesta campanya també vol ser una campanya de sensibilització ciutadana, perquè només tenint a la ciutadania sensibilitzada, junts podrem fer força perquè les institucions compleixin en el seu deure, no? Si al final s'acaba convertint en una lluita individual d'aquella família que ho sofreix, aquesta família patirà moltíssim, però l'impacte de la seva lluita serà mínim.
De fet, és un dret aquesta educació, o sigui, la gent invident lluita per tenir el dret de tenir el secret de vot, no?, i per això demana unes mesures, doncs la gent que té aquestes problemàtiques té aquest dret a l'educació també, que s'hauria de veure assegurat com la resta.
Sí, hem de pensar que el dret a l'educació inclusiva no és un tema només que estableix un decret a Catalunya, és que els organismes internacionals et diuen que l'educació ha de ser inclusiva. La llei orgànica d'educació a nivell estatal, no?, t'obliga també a que l'educació sigui inclusiva. La pròpia llei d'educació de Catalunya també recull que l'educació ha de ser inclusiva i després tenim, no?, un decret que és la norma que hauria de desplegar aquesta educació inclusiva, que també ens estableix quins suports, quines mesures són les necessàries per realment fer que aquesta educació sigui inclusiva. Per tant, el que sí que podem dir és que s'està incomplint sistemàticament, no, la normativa, i que hi ha una obligació de complir amb l'educació inclusiva. No és un caprici d'unes quantes famílies o no és una concessió que es fa als nens i nenes amb algun tipus de necessitat, sinó que és una obligació jurídica i és un dret fonamental que tenen tots els nens i nenes per poder accedir a l'educació en condicions d'igualtat i no discriminació. Si no tenim els suports necessaris, no es pot donar una educació en condicions d'igualtat i no discriminació. I, per tant, hem d'entendre que és que l'educació és inclusiva o no ho és.
Preteniu fer una campanya transversal sostinguda en el temps. Quins són els següents passos?
Sí, una de les coses que estem treballant contínuament en les famílies de tot el territori és anar definint les accions. Ahir mateix, als serveis territorials del Maresme i Vallès Oriental, les famílies van començar a depositar signatures, i ho pensen fer durant tot el mes, una mica per pressionar perquè els serveis territorials puguin contestar. I, a part, tenim altres accions, no?, que durant el temps anireu coneixent. No podem desvelar totes les accions que hi ha, perquè si no ja no tindrien l'impacte que pretenem, però el que sí que puc avançar és que aquestes accions seran sostenides en el temps i seran a nivell també territorial. D'alguna forma, el que busca aquesta campanya és ser una campanya de tot Catalunya. No és una campanya de la FAC, no és una campanya que la FAC tira unes quantes accions, sinó que són les pròpies famílies, i cada vegada s'estan sumant més famílies que no tenen aquesta problemàtica o que no viuen aquesta problemàtica en primera persona, però sí que estem molt contentes que cada vegada hi ha més famílies que s'estan sumant a la campanya, no? I per tant, el que sí que volem és evidenciar aquesta capilaritat i que aquesta campanya es pugui sostenir en el temps. I perquè es pugui sostenir en el temps, per conscienciar a la ciutadania i també per fer pressió al Departament d'Educació, necessitem que sigui de les famílies, que s'assumin moltíssimes famílies i que es facin accions a nivell territorial. I estem treballant en definir accions tant a nivell territorial com també, evidentment, a nivell general.
Doncs Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, gràcies per atendre la trucada del Connectar.
Gràcies a vosaltres.